de clar, clar i català. Benvinguts al Cataclà, clar i català, un programa fruit de la col·laboració entre Ràdio Falset i el Servei Comarcal de Català del Priorat, en el que la protagonista és, com no podia ser d'altra manera, la nostra llengua. És per això que un dia més ens acompanya la Rosalia Bernet, tècnica del Servei Comarcal de Català del Priorat. Bon dia, Rosalia.
Hola, bon dia.
Bé, i què mos portes avui?
Doncs avui parlarem de llenguatge planer. Planer, el terme de llenguatge planer fa referència a l'estil d'escriptura simple i eficient. Recordem, simple i eficient, que permet als lectors comprendre fàcilment un text escrit, d'acord? També en podem dir llenguatge ciutadà, llenguatge clar, llenguatge senzill, d'acord? Però nosaltres aquí utilitzarem el terme planer. Aquest llenguatge se basa en l'ús d'expressions concises i clares, una estructura lingüística ordenada i un bon disseny de tot el document. De tot això, ne parlarem al programa d'avui amb una miqueta més de detall. Uh-huh. El concepte de llenguatge planer, per exemple, en l'àmbit de l'administració pública, se relaciona amb una cultura de servei al ciutadà, de proximitat i de justícia. I en àmbits com en el de la salut, no?, o en el del dret, és especialment rellevant.
És a dir, és una mica aquell llenguatge que és més fàcil de comprendre i que ens ajuda a tots a entendre el que ens estan dient.
Això
no?
mateix.
Bàsicament.
Que puguem entendre,
dir,
el que llegim.
Que el senyor metge ens expliqui el que ens està passant amb paraules...
Planeres.
Clares i planeres, exacte.
Sí.
Vinga, doncs, i per on comencem?
Doncs primer que res, us vull presentar una pàgina web que va posar en marxa fa un temps la Generalitat. Aquesta pàgina és atencióciutadana.gencat.cat i heu de buscar a l'apartat Comunicació Clara. D'acord?
Uh-huh.
Se tracta d'una web molt completa amb uns apunts sobre llenguatge planer, que ens poden servir tant si redactem textos per a l'administració com per qualsevol altre àmbit.
Uh-huh. I més concretament, què hi podem trobar en aquesta pàgina?
Doncs per començar, uns apartats detallats que es considera que són els pilars de la comunicació clara. Per exemple, sobre com hem d'escriure, en aquesta pàgina s'explica que hem d'utilitzar expressions clares i concises.
Això és de primer de carrera de periodisme, també.
També, segurament. És a dir, l'objectiu és que tothom entengui els textos, no? Per uh-huh. tant, utilitzar expressions clares i concises. Per exemple, cal que evitem l'ús d'arcaïsmes. Arcaïsmes, doncs, considerats aquells mots que han caigut en desús, no? També cal que evitem tecnicismes, no? Que són aquells mots o aquelles paraules molt específics de ciència, d'arts, d'oficis, etc.
Bueno, això vindria a ser, per exemple, com quan l'època del Covid, no?, que tots vam aprendre tecnicismes. Per dir-ho així, com l'índex de rebrot, la velocitat de transmissió de la pandèmia, totes aquestes coses, que no sabíem ben bé el que volien dir, però al final, clar, les vam acabar fent nostres, no?
Molt bé, doncs sí. I també cal que evitem els usos d'estrangerismes, d'acord? És a dir, de mots manllevats d'una altra llengua, i això ja és obvi, no?
Uh-huh. D'això dels estrangerismes n'hem de parlar un dia més concretament, perquè jo no sé si és sensació meva o què, però jo trobo que cada vegada ne fem servir més. Suposo que això és també la globalització, no?, i la influència, sobretot, de l'anglès, però,
sí,
però cada vegada en fem servir més i, a més, perdem les paraules que són nostres.
Les nostres, sí. Bé, deixem-ho apartat, però tens raó que en podem parlar en algun
no?
altre Ara, programa.
Aquí,
sí,
per exemple, hi ha un exemple que em fa... que és obvi, no?
Sí.
Per què hem de dir clown si nosaltres tenim un pallasso?
Sí.
Eh?
Sí, sí.
Molt bé, doncs vinga, seguim. Què més podem fer per aconseguir un llenguatge planer i entenedor?
Vinga, un altre punt a tenir present a l'hora d'utilitzar un llenguatge planer és fer servir paraules curtes i simples. Com més simples, millor s'entenen. Per exemple, millor problema que problemàtica.
Uh-huh.
D'altra banda, també es tracta l'ús de les abreviacions, perquè cal utilitzar-les o caldria utilitzar-les amb cura. És a dir, la persona que llegeix un document no té per què conèixer el significat ni d'abreviatures, ni de sigles, ni de símbols, etc, etc.
Mm-hmm. Per exemple, ara seguint amb el cas del Covid, no?
Sí.
Quan fèiem una PCR...
Molt bé.
Clar, era un test d'antígens.
Sí, sí, sí.
I era
sí.
La prova.
D'acord.
Però molta gent pot ser que no ho sapigués al principi.
És a dir, en aquest tipus d'abreviatures, no, diguem-ne, per alguns sectors poden ser molt comunes, però per d'altres...
Clar, hi ha moltes abreviatures que ja són molt... molt conegudes per tothom.
Sí, llavors sí, però si no, doncs, clar, hem de deixar-les una mica de banda, no?
Uh-huh.
Per això, de fet, quan utilitzem una sigla per primera vegada en un text, cal desplegar-la, és a dir, cal que enumerem o diguem què vol dir aquella sigla, no?
És a dir,
no?
A la primera vegada escrivim un text i al primer paràgraf hem de dir Renfe.
Sí.
Red espanyola de los ferrocarriles espanyols.
Això mateix, no? No?
Sí, i llavors, sí, sí. Entre parèntesis, fiquem Renfe i llavors a partir d'aquí, al llarg de tot el text, podem ficar Renfe.
Molt bé, sí, vale. Sí. Com comentàvem al començament del programa, podem saber que estem utilitzant un llenguatge planer si fem ús de paraules amb significat precís.
Mm, què vol dir això?
L'ús de sinònims, a vegades... mos pot ajudar a trobar les paraules més adequades per a cada text i evitar paraules abstractes o ambigües.
Uh-huh. I a més també ens evita fer servir sempre la mateixa paraula i repeticions, no?
Sí, això mateix. És a dir, també hem de recordar que hi ha un conjunt d'expressions que li podem dir comodins amb un significat molt vague i que no sempre són adequades. És a dir, utilitzar molt la paraula cosa, utilitzar molt el verb dir, el problema, el tema, no? Són
mm-hmm.
paraules...
Clar, a més són unes paraules que fem servir molt.
Molt, moltíssim. I però
són unes paraules molt comunes.
Que segurament tenim, quan hem d'escriure aquestes paraules, segurament que tenim un sinònim molt
Exacte.
Més adequat, molt més ajustat al significat que volem
Suposo
donar.
Suposo que també són molt més comunes quan parlem que no pas quan hem d'escriure.
Sí, de fet, quan parlem utilitzem més un llenguatge més col·loquial, per això ens permetem fer ús d'aquestes paraules que no són tan... És a dir, que tenen un significat molt més ampli, no? Comodins, com hem dit, comodins.
Uh-huh. I de vegades també utilitzem aquestes paraules gratuïtament i no caldria.
Sí, per exemple, sobre el tema de les inscripcions, recordeu que seran a mitjan mes. No podríem dir directament que les inscripcions seran a mitjan mes?
Sí, i s'entén igual i vol dir el mateix.
D'acord. Doncs, alguns d'aquests verbs comodí, que tampoc no concreten l'acció, podrien ser haver-hi o fer.
O el dir, que ja has dit una mica abans, no?
Sí. Si som poc precisos, tot se pot fer, tot se pot realitzar, però de vegades cal especificar més per donar una informació una mica més acurada. Per exemple, si el verb fer va seguit d'un substantiu, com a complement directe, és millor utilitzar el verb corresponent.
És a dir, ara posarem exemples, eh? Ara posem exemples.
Molt bé. Fer una anàlisi, d'acord? L'infinitiu i el complement directe. Doncs, podem utilitzar analitzar.
I ja està.
I ja està. Llavors, procedir a una avaluació, avaluar, o realitzar un examen.
Examinar.
Molt bé. No és que sigui incorrecte dir fer una anàlisi, eh? Això ha de quedar clar, no és incorrecte, però no se n'ha d'abusar d'aquestes construccions que fan que sigui una mica més farragós el
bueno,
text.
L'objectiu al final és fer-ho fàcil. De fet, passem d'utilitzar tres paraules
a una. D'acord. En general, excepte algun cas en concret, se recomana no utilitzar les construccions passives, d'acord? Perquè són més difícils d'interpretar i disminueixen la llegibilitat d'un text. S'aconsegueix un estil més directe situant lo subjecte al començament i fent servir formes verbals personals.
La fórmula bàsica de sempre. Subjecte, verb, predicat.
Molt bé. Aquí, quedem-nos amb això. Per exemple, les persones que vulguin demanar la subvenció han d'emplenar la sol·licitud. Per aconseguir un estil clar i directe, també s'aconsella fer explícit el subjecte, perquè el lector sàpiga qui fa l'acció del verb. A la frase següent, el subjecte és important. Ara ho veureu, perquè és qui fa l'acció i, a més, necessitem saber qui és aquesta persona o aquesta entitat que fa l'acció. Exemple. L'Agència Catalana de l'Habitatge emetrà un dictamen sobre els pisos de protecció oficial.
Vale, és a dir, hem d'esmentar qui fa l'acció, el subjecte. Sí que llavors, si fiquéssim una frase a continuació que també fa l'acció, que el subjecte és el mateix, sí que podríem ometre'l i llavors no passaria res.
Sí, és a dir, posem qui fa l'acció perquè en aquest cas s'emetrà un dictamen, ens quedaria confús.
Però qui l'emetrà, no?
L'Agència
Catalana de l'Habitatge.
Això mateix.
Que llavors també podríem ficar les sigles
A-C-H. D'acord. Però primer recorda que s'ha de desplegar.
Primer s'ha de desplegar.
Sí.
Exacte, correcte.
Sí, sí, sí.
I per tindre-ho tot claret.
Molt bé. Per norma general, les frases afirmatives acostumen a ser més clares i entenedores que les frases negatives. Per exemple, el termini per sol·licitar l'ajut comença el 7 de novembre.
Per exemple, la diferència seria, és més complicat d'entendre si diguéssim el termini per sol·licitar l'ajut no començarà fins al 7 de novembre.
Per exemple.
No?
Sí, sí.
És això.
Sí, sí, sí.
Val, i ara una qüestió que m'interessa molt, que és el tema de les expressions col·loquials, perquè una expressió col·loquial no té per què significar que és un llenguatge planer.
Pel que fa al lèxic. És a dir, quan parlem de lèxic, parlem del conjunt de mots d'una llengua, d'acord?
Les paraules.
Això. Les formes col·loquials del català, com petar-ho, estirar la pota, etc, etc, segur que en sortirien moltes.
Podríem dir 50.000.
No són adequades en textos administratius i jurídics.
A més, que si un jutge te posa que el senyor, que la víctima ha estirat la pota, ja podem plegar, eh?
Molt bé. Doncs llavors, això ja ens indica que tenim nocions, que sabem que aquestes expressions o aquestes paraules són pròpies d'un registre informal. Hem dit que en alguns àmbits es vol utilitzar un llenguatge planer perquè és més proper al ciutadà, però partint d'un registre estàndard.
Vale.
D'acord? Per tant, cal evitar en tot tipus de textos l'ús d'expressions col·loquials de l'anglès o el castellà també.
Bueno, i de català també.
I de català també.
És a dir, s'han d'evitar les expressions col·loquials.
D'acord. Per què? Perquè parlem de registre i el registre ha de ser l'estàndard. Hi ha altres qüestions que també cal tenir en compte. Els signes de puntuació, els connectors, els sinònims. Per tant, a la pàgina que us hem dit, hi trobareu uns quants apunts sobre totes aquestes qüestions. Exemples d'errors freqüents que us seran útils. Llistes de sinònims. De sinònims que s'utilitzen més en textos administratius, recomanacions i també enllaços a diccionaris i webs. Així que, tant si us dediqueu a redactar textos als vostres llocs de treball, com si necessiteu també redactar treballs universitaris, d'algun postgrau, algun màster, etc, etc, Us recomanem aquesta pàgina. Comunicació clara, serveis digitals i experiència ciutadana dins a gencat.cat.
I tant, que mos apuntem a aquesta pàgina i en farem ús sempre que sigui necessari. Digues, digues.
Ah, i una coseta. També és molt recomanable si heu començat o esteu fent algun curs de català, tant del nivell intermedi com de suficiència i superior, és a dir, el nivell C2 també.
Una cosa que també voldria destacar, no?, és que en llengua catalana, per exemple, tenim moltes eines a la xarxa per resoldre dubtes, consultar sinònims, ara que ho deies. Suposo que n'anirem parlant durant els següents programes, però és veritat que això
sí.
Està molt bé.
Tenim força recursos. Avui només per apuntar un. Entreu a l'Optimot, que l'Optimot és com un Google de llengua catalana, i en podem parlar més extensament en un altre programa, doncs, però és un recurs molt potent.
Val, doncs ens apuntem a això de l'Optimot i en farem un programa un dia.
Ah, això mateix.
Vale? Vinga. I arribem al final del nostre programa i, com sempre, ho farem amb música.
Exacte. Acabem amb música en català, que, com us vam dir ja al primer programa, la podeu trobar a l'Spotify del Consorci per a la Normalització Lingüística. I aquesta setmana us deixem amb l'Otobogán, una de les cançons del grup Zoo que podreu trobar a la llista de Ruta amb la Canalla, junt amb altres èxits dels Tiets, Lil Dami, els Catarres, Su, etc, etc.
Doncs, a més, una setmana molt pertinent per acabar amb un grup valencià, amb tot el que està passant a València, després dels efectes de la Dana. Molts ànims a tota la gent d'allà baix. I res, amb Zo i el Tobogán, acabem el nostre programa, que esperem que us hagi ajudat a entendre una mica més de què tracta tot això del llenguatge planer. La Rosalia Bernet i un servidor, el Manel Sales, us esperem en el proper programa, que serà d'aquí dos dissabtes a la 1:00 PM a l'antena de Ràdio Falset. Fins llavors, que vagi molt bé.
Adeu.
País una illa, dins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís 7 cases, pengen d'un penya-segat, 7 propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal, dins el baló 4 cotxes, 3 motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant, dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxet a sa casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina. Sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.